Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 en Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Repetició és divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada i feliç any nou a totes i tots. Benvingudes i benvinguts al primer programa d'aquest 2026 a Entre Nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu. Així, a Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Estenem any amb la mateixa il·lusió de sempre en aquest programa número 144. Vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació i el control tècnic fent que tot soni impecable, Vicent Morera. Gràcies per triar-nos per començar aquest camí de 365 dies. Sou vosaltres qui doneu sentit a aquest micròfon. Per a inaugurar el primer programa de l'any, obrim una línia telefònica amb Barcelona per conversar amb una veu jove i amb una gran vocació periodística. Parlarem amb Aitana Romà, graduada en Comunicació Audiovisual i professional de Ser Catalunya. Amb ella descobrirem com naix la passió per la ràdio i aprofundirem en l'èxit històric de la campanya Cap nen sense joguina. Comencem!
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Aitana, molt bona vesprada i feliç any nou i moltíssimes gràcies per entrar entre nosaltres a Ràdio Pego, així a casa. Moltíssimes gràcies.
Que va, gràcies a tu, Xavi, sempre és un plaer.
Aitana, com vas decidir estudiar comunicació audiovisual? Què et va portar cap a aquest camí?
Pues mira, la veritat és que jo sabia que m'agradava molt el món de la comunicació en general, però tampoc tenia una cosa molt específica de dir, ostres, em vec treballant tota la vida d'això o vull ser això. Entonces vaig veure la carrera de comunicació audiovisual, vaig estar mirant pues, les diferents ofertes de les diferents universitats i vaig veure que la de l'Autònoma a Barcelona hi havia un temari com bastant divers, que tocaven un poquet totes les branques Entonces vaig dir, mira, crec que és la millor opció perquè així no em donarà peu després de 4 anys, espere a poder decidir què és exactament de tot el món de la comunicació, que és molt divers, què és el que vull fer. I pues així no va ser.
Buscaves la part més creativa de la imatge o sempre vas tindre clar que el que t'agradava era explicar històries independentment del format?
Bueno, no buscava tant la part de la imatge, era més, jo crec, el segon que has dit. A mi sempre m'ha agradat estar informada perquè a casa sempre s'ha fet, sempre hem tingut les notícies molt present, també hem tingut la cultura perquè el meu pare és músic. Entonces, jo buscava com combinar un poc tot això. També em vaig plantejar a l'inici pues, si decantar-me més per la part de creació de videoclips, per exemple, més per la part d'imatge, i va ser després, conforme va anar avançant la carrera i també quan vaig fer les pràctiques que les vaig fer a ICAT, que és la segona emissora de Catalunya Ràdio, per dir-ho així, a la més jove, que ja vaig decidir que m'encantava el món de la ràdio i que en principi volia tirar per ahí.
Com i quan et va entrar el cuquet per la ràdio?
Pues, tot i que, com he dit, va ser sobretot al fer les pràctiques a quart de carrera, sí que és veritat que pensant en un poquet més de perspectiva, la ràdio sempre ha format part de mi, perquè el meu pare sempre ha escoltat molt la ràdio, ha sigut molt oient de ràdio, de fet ell per anar a dormir es posava la ràdio, la xicoteta, l'anteneta, baix del coixí, i a més, bueno, Matia Carmen, que tu la coneixes també superbé, que sempre ha format part de Ràdio Pego, des que érem menudíssimes, jo recordo que ha anat més de 2 o 3 voltes a la ràdio a xerrar sobre, això sí que no recordo què, però vull dir que realment, com pensant un poc més, sí que és veritat que sempre ha format part de la meva vida, i va ser a partir de les pràctiques d'ICAT que vaig decidir que m'encantava i que volia treballar d'això.
Actualment, per qui no ho sàpia, la nostra protagonista està en Ser Catalunya, una de les redaccions amb més ritme del país. Com és el teu dia a dia allí?
Pues, la veritat és que ha canviat bastant, perquè jo aquest estiu sí que estava fent dos programes, un que era més informatiu al matí, que és l'Aquí Catalunya, i després que era un format un poc més magazine, que era al migdia, que és l'Splash, i ahir sí que era una rutina molt intensa, perquè clar, per a fer un programa informatiu que comença, en el nostre cas, començava a les 8, però normalment el programa habitual a partir de setembre comença a les 7. Entonces, clar, era alçar-te a les 5 o 5 i mitja del matí cada dia, estar a les 6 del matí a la redacció per a llegir tots els diaris, anar picant notícies. Entonces, és una rutina com que t'atrapa, no? Perquè és veritat que és molt guai, perquè estàs tot el dia informada, no pares de fer coses, però a la volta també sents que no tens temps per absolutament res més que estar pendent de tot el que passa en tot moment. I després, amb el Camp Nen Sense Joguina, que és el que he estat fent últimament, és una rutina totalment diferent, perquè és una preparació d'un programa a llarg plaç, diguem, nosaltres vam començar a treballar a setembre i el programa es va fer el 5 de gener. Entonces, no és la mateixa dinàmica que un programa que prepares per a l'endemà. Però és que les dues coses són diferents, però superintenses a la seva manera, i si tinguera que triar una, no sabria quina dir-te, la veritat.
Què és el que més t'ha sorprès de la professió ara que la vius des de dins?
Pues el que més m'ha sorprès de la professió... el diria que sobretot... aquesta necessitat d'estar pendent de tot el rato. És a dir, jo era conscient de que la gent que treballa de periodista o a la ràdio ha d'estar informada, com jo penso que tot el món també ho ha d'estar, no? Però, clar, és que jo flipava perquè una vegada s'acaba la teva jornada laboral, tu igual ja has fet una reunió, no?, per a preparar el teu programa de l'endemà. Però és que si de repente, per la vesprà, jo què sé, el que va passar l'altre dia, Trump envia tropes a Venezuela i rapta al president de Venezuela, m'és igual que estigues a un spa, a una sauna o vent a la teva germana a jugar a bàsquet, que has de contestar al WhatsApp i has de reformular tota l'escaleta per a l'endemà. És a dir, que acabes sent un poc esclava de la professió en aquest sentit, però que també dius que la majoria, la gran part de gent que es dedica a això és tan, com tan passional i tan vocacional que ja li és sol. O sea, és difícil una persona que vegues que acaba la seva feina i diga: uf, jo ja no sé absolutament res. No, és que ja tu, quan t'entra el cuquet ese, és molt difícil eixir d'ahí. Jo crec que això és com el que més m'ha sorprès.
Claro, es que tú estás contando, ¿no? Voy a decir, al acabar la teva jornada ya estoy preparando el següent programa del endemà y como tú dices, ¿no? Si hay una noticia de última hora durante el directe o después, y es cau tot el que te espera. Aitana, anem a fer una de les primeres parades musicals i, com jo sempre explique a la nostra audiència, sou els protagonistes d'Entre Nosaltres del programa, els que escolliu la música que sonarà durant l'entrevista. I Aitana, escoltat, pues, no podia ser un altre com Joan Manuel Serrat amb Paraules d'amor. Escoltem el gran Joan Manuel Serrat i continuem parlant amb la nostra protagonista d'avui, Aitana Romà.
I ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabien més, tenien 15 anys. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediats, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. I ella, qui sap on és? Ella qui sap on pare, la vaig perdre i mai més. No he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Connectem amb la solidaritat. Parlem de la iniciativa que abans Aitana ens anomenava Cap Nen Sense Joguina, que va néixer al casino L'Aliança de Poble Nou i on Ser Catalunya posa tota la seva energia cada any. Aitana, explica'ns com es prepara una subhasta d'aquest nivell, com aconseguiu que personatges de l'esport, la cultura o la política donen objectes tan personals per poder subhastar-los.
Pues la veritat és que el Cap Nen Sense Joguina és una bogeria, o sigui, això per a començar. Una bogeria que sempre ve encapçalada ja des de fa anys per el director del programa, que és el Carles Peña, que és una persona meravellosa i que una persona pot ser un cap, no?, d'un projecte, però és que Carles arrossega a tota la gent que té al voltant i per això les coses se'n comixen també, perquè clar, per a que 53 objectes que teníem enguany arriben al dia de la subhasta no depèn ni d'una persona ni de dos. Som un equip de moltes persones que treballem pues, des del setembre, que fem la primera reunió amb pluja d'idees, no? Que ahir és com on comencem somiant més alt, no? De dir, pues volem, jo què sé, Obama, per un exemple, o Lady Gaga, i després d'ahir ja dius, pues, igual no. Però primer pues, fas una pluja d'idees i repartixes noms entre la gent de la redacció que s'anima a col·laborar, que a banda de la seva feina habitual en el programa en el que estiguen, pues van fent poc a poc aquesta gestió. Pues imagina't, una redactora d'esports pues es queda en 4 o 5 noms d'esports i comença a fer aquestes gestions pues amb les jugadores que coneix o el representant que coneix de no sé qui, comences enviant molts correus explicant el que és la campanya, enviant exemples d'anys anteriors, tenim molta paciència i molta insistència i aleshores pues, comencen a arribar les primeres confirmacions, no?, de persones que ens diuen que sí, que aporten el seu granet de sorra, que al final és el que ens va poder tindre la subhasta el dia 5, no? I una vegada tens els noms confirmats, pues ja comences a treballar en tota la part de xarxes, no? Perquè al final, si tens els objectes però no els mostres a la gent, tampoc arribes massa lluny. I pues, ahí ja comences a pensar com els promocionaràs, com els faràs arribar a la gent, quins dies es començarà a publicar, perquè clar, fins que no t'arriben a la ràdio, hi ha objectes que venen de Madrid o de fora, lo ideal són els que venen de Barcelona, no? Que fins i tot els anem a recollir nosaltres, el de la Rosalia, va anar el Carles Peña, el meu jefe, a recollir-lo en mà, però tots no són a Xina. I pues res, i poc a poc, i amb molta paciència i amb molta il·lusió també, pues es va fent tot fins al dia 5, que això ja és, bueno, si el cap nen si el bogeria, pues això es bogeria per mil. Ahí sí que és una mobilització de moltíssima gent de Ser Catalunya que de manera voluntària ve aquell dia, la nit del 5. Alguns pues, a agafar trucades de la gent que truca per a licitar, altres a produir el directe, altres a entrar a la gent que ve de públic, perquè el públic que està a l'estudi de ràdio, el Toreschi es canvia cada mitja hora, hi ha una fila fora i van canviant a la gent, altres que venen a la taula a estar durant el directe, perquè clar, són més de 7 hores de directe van ser esta volta, entonces clar, s'ha d'omplir el temps. Sempre està com dirigit per la Rosa Badia i pel Joan Tejedor, que són els que estan a la taula en tot moment, però la gent va rotant. I pues així està el Camp Nen, i gràcies a totes aquestes persones i a moltíssimes més que també hi ha darrere, pues passen coses com la d'enguany, que hem recaptat més de 100.000 euros, que es diu pronte.
I Aitana, com va viure el dia 5 aquest especial de Cap Nen Sense Joguina?
Aitana nerviosíssima. Aitana portava 2 setmanes ensomiant en el Cap Nen, un dia en què feia record històric i l'altre en què no arribaven als 3.000 euros de recaptació. O sea, que pots fer-te una idea, però molt emocionada també, perquè, bueno, de fet, vam fer un especial al Llapis de Memòria, que és un programa també de la SER, i ahir vam explicar un poc pues, el que significava el Cap Nen per a cada un de l'equip, i jo vaig dir que per a mi també va ser molt especial, perquè a casa ma mare sempre ens havia com fet sentir la nit de Reis d'una manera molt especial, i per a mi ha sigut com reconnectar en tot això, en tota aquesta màgia, i al final, bueno, el Cap Nen està clar que és un projecte molt guai per a tots els que el fem, però el més important de tot és que la finalitat és donar joguines als nens i nenes que estan en associacions que treballen en xiquets en risc d'exclusió social, i a més aquest any també ha arribat fins a Gaza, vull dir que ja de per si la finalitat emociona, o sea, que és un dia que vaig viure amb molts nervis però també amb moltíssima il·lusió.
Tot, tu estàs dient, no?, que tot el que vareu recaptar va destinat a comprar joguines per a xiquets en risc d'exclusió a Barcelona. Has pogut veure de prop el resultat d'aquesta ajuda?
Jo vaig poder anar al casino, l'Aliança de Pol de Nou, que és com l'altra part, no?, del Cap Nen, l'altra entitat que l'organitza, i ells, mentre nosaltres fem el directe de ràdio, ells el que fan és empaquetar totes les joguines que la gent ha anat donant i que també hem comprat en els diners de l'any anterior, perquè, com per a que ens entenguem, això va a un any vista. O sigui, els diners que nosaltres recaptem enguany són per a comprar les joguines de l'any següent, i enguany els joguets que tenim són dels diners que es van recaptar l'any passat per a que així, en el mateix any, els dits pel matí els xiquets puguen obrir les joguines. Entonces, clar, anar al casino i veure caixes i caixes enormes plenes de joguets i a tota la gent allà empaquetant, pues jolín, va ser molt emocionant de veure que realment tot el que estàs fent es materialitza.
Aitana, anem a fer la segona pausa musical i anem a escoltar la sintonia del programa especial Cap Nen Sense Joguina, i continuem parlant amb la nostra protagonista d'avui.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Aitana, aquest 2026, com tu deies abans, ha estat un any de rècords. Més de 100.000 euros recaptats en total, una xifra que ja dient-la ja mareja. Enguany, la campanya ha mirat més enllà. Heu destinat 30.000 euros a Gaza a través d'UNICEF i l'Ajuntament de Barcelona. Com ha sorgit la necessitat de col·laborar amb aquesta causa tan internacional?
Pues, clar, això ja ve des de fa uns anys, no?, que ja es va col·laborar amb Ucraïna i l'any passat es va col·laborar amb Paiporta. I enguany la reflexió un poc va ser el hem estat veient un genocidi en directe i si parlem d'infància és molt difícil no pensar en els xiquets i en les xiquetes de Gaza que al final viuen una realitat tan dura que per a nosaltres és impossible d'imaginar. I està clar que allà joguines no és el que necessiten, de fet el que s'ha fet és una aportació econòmica, però sí que volíem col·laborar d'alguna manera, sabíem també que era una cosa difícil d'aconseguir, no?, perquè també per tots els bloquejos que ara mateix estan a ventallar de cara a les organitzacions, fan una feina increïble. I pues, després de moltes reunions per part dels caps de la SER i de moltes converses es va poder arribar a un acord amb UNICEF i l'Ajuntament de Barcelona també va fer una donació de 20.000 euros per a poder aconseguir-ho. I a nosaltres la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió haver pogut arribar a aquest objectiu que és col·laborar d'alguna manera en que aquests xiquets pues puguen tindre eines per a sobreviure, perquè és que és això, vull dir, és que és una realitat que nosaltres no som capaços d'imaginar.
Ja ho vau fer amb Ucraïna l'any passat amb Paiporta, després de la Dana. Creus que la ràdio és la millor eina per mobilitzar la societat en moments de crisi?
No sé si és la millor eina o no, però jo personalment sempre crec que els mitjans de comunicació estan per a col·lectivitzar-nos un poc, no? I no deixar-nos mirar cara a la paret. És a dir, no podem caure en això de que no sabem el que està passant, no, perquè tenim mitjans com la ràdio, per exemple, que ens expliquen el que està passant. I crec que és algo al que ens hem d'aferrar, no? A contar, a explicar, a voler saber. I per a mi jo crec que la ràdio és meravellosa per això. I per a iniciatives com aquesta, pues encara més. Evidentment no és l'única, i ja el dic, no sé si és la millor o no, però és una molt bona eina quan es fa servir d'aquesta manera, o sea, que jo crec que és una feinada increïble la que fan amb aquesta iniciativa i que tant de bo moltes més.
A Aitana Romà, què li queda fer dins del món de la ràdio?
Moltíssimes coses, si jo acabo de començar. A mi m'encantaria fer moltíssimes coses. De fet, jo ara estic fent un màster de ràdio i tele, perquè jo vaig acabar la carrera a juny i jo no vull parar d'aprendre i de formar-me i que vinga tot el que ha de vindre. Què em queda per fer? Tot el que m'oferisquen i em fa il·lusió, que em fa il·lusió una quantitat de coses immenses dins del món de la comunicació. Jo endavant, la veritat és que sí, que hi ha coses que a voltes quan te les proposen fa por, no? Com ens fa por a tots de dir, ostres, i jo podré fer això i jo seré capaç, però clar que sí, jo crec que quan tens ganes i a més continues formant-te, que també és una cosa que em sembla superimportant i en ganes de saber, jo crec que s'ha d'anar en el sí per davant. És un poc la filosofia.
Aitana, Romà, un plaer haver parlat amb tu aquest primer programa de l'any. Gràcies per la teva feina i per transmetre'ns aquesta passió. Molts èxits a la SER. Moltíssimes gràcies per haver estat
a casa. Moltes gràcies, Xavi.
Moltíssimes gràcies a tu per haver estat a casa, a Ràdio Pego.
Entre nosaltres, històries que connecten.
I fins ací el nostre espai d'avui. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta conversa tant com nosaltres. Recordeu que si vos heu perdut algun detall o voleu tornar a escoltar l'entrevista, el programa estarà disponible en format a Spotify buscant @entrenosaltres_podcast o al web www.radiopego.com. Gràcies a Vicent Morera, als controls i a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Ens escoltem el pròxim dimarts. Així, a Entre Nosaltres, sigueu feliços!